Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer i ens volem acostar a aquesta malaltia des de diferents punts de vista, el del suport, el de la difusió i el de la solidaritat. Per això avui ens acompanya Anna Fitó, que és presidenta de l'AFA a Sant Cugat. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
També el Fernando Ballesta, que és gerent de Moe Tattoo Studio. Bon dia, Fernando.
Bon dia.
I tenim en comunicació la Carla Torres, que és estudiant d'ESART. Carla, molt bon dia.
Bon dia.
Si us sembla, començarem per la Carla, que té una miqueta de pressa, està a classe i ens ha cedit uns minutets per poder parlar amb ella. Per cert, que la Carla ha estat alumna de l'Anna Fitó.
Bon dia, Carla.
Sí. Bon dia, Anna.
O sigui que us coneixeu. I us preguntareu que quina relació té la Carla amb aquest tema. Doncs us expliquem. La Carla ha fet un curs que ha titulat Alois i que parla de l'Alzheimer. Carla, què és el que et va motivar a fer aquest treball?
Doncs em va motivar que jo l'Alzheimer la vaig viure en primera persona, ja que la meva àvia té Alzheimer. Llavors vaig voler plasmar la història que vaig viure amb la meva àvia en el curt.
O sigui, és una història personal?
Sí, té un punt de personal, sí. Uh-huh.
Exactament què és el que volies transmetre i quins són els resultats que has aconseguit? És a dir, si realment has aconseguit el que pretenies?
Sí, podríem dir que sí. Principalment el que volia transmetre amb el curs és donar a conèixer com es pot arribar a viure aquesta enfermedad a casa, quins punts de vista poden tenir tant la persona com viu aquesta enfermedad com el que viu aquesta enfermedad, que serien els familiars d'aquella persona malalta, i veure també tots els efectes que té i tot com pot arribar a sentir el que sent una persona que està malalta.
Què és el que ha estat més difícil d'aquest treball, tenint en compte precisament que a tu et toca de prop?
Doncs suposo que poder escriure el guió, els diàlegs que tenien els dos personatges del curt, tot el que podia arribar a dir la persona que tenia Alzheimer, o també poder plasmar el dolor, podríem dir, que sentia aquella persona al veure que ella tenia Alzheimer.
Aquest curt li han donat alguns premis, ara l'Anna, tu li volies fer alguna pregunta?
No, jo l'he vist, el curt.
Tu l'has vist?
I m'agraden molt, Carla. Vull dir, a més, penso que expressa molt bé, com dius, allò que passa en una família que li toca aquesta malaltia, no? Hi ha moments molt crus. I això, a nivell social, s'ha de saber. O sigui que moltes felicitats, Carla.
Moltes gràcies.
A més, Carla, és un curt que rebota alguns premis, no?
Sí.
I jo no sé si tens intenció... Si ha rebut premis és que és un bon treball. Si és un bon treball vol dir que està comunicant alguna cosa, allò que tu pretenies. Podria ser molt clar que pogués servir doncs, per transmetre aquest missatge en un àmbit una miqueta més ampli, no? Més reconegut. Tu creus que el pots presentar a altres certàmens, altres premis?
Home, per poder, jo crec que sí. Sí, jo crec que a la gent li va agradar molt i això m'alegra moltíssim que sobretot entenguessin la història, perquè jo tenia algun dubte per saber si poguessin o no entendre la història. I jo crec que l'han entès bastant bé i fins i tot els hi ha arribat i potser han pogut entendre una mica més l'enfermetat en si o posar-se a la pell d'aquelles persones que tenen familiars que estan, que tenen aquesta enfermetat. I jo crec que els hi ha arribat i, home, per poder sí que podria presentar-ho en algun altre certamen.
Molt bé, doncs deixarem a la Carla, que té classe. Li hem robat uns minutets suficients. Tu també volies fer-li una pregunta,
sí,
Fernando?
Me gustaría saber dónde se puede ver o qué plataforma podríamos verlo y tal, la gente que no lo hemos podido ver.
Ahora mismo está en YouTube.
Vale. ¿Y el nombre exacto?
Está Alois. Puesto como Alois Carla Torres, sí.
Vale, perfecto. Vale, genial.
Ja tens un altre espectador del curs.
Perfecte.
Carla, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i felicitats pel treball.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. I ara continuem, suposo que això és un sentiment d'orgull, satisfacció també, no, Anna?
Tingut
un alumne que...
A veure, a mi m'ho va passar de seguida la Mireia del tot, em va dir, Anna, que he fet una entrevista a una noia que crec que et coneix, i això, i dic, i tant, ha sigut alumna meva, i la veritat és una satisfacció, però sobretot és una satisfacció veure com plasma en el curs allò que passa el dia a dia amb una família que hi ha un malalt d'Alzheimer, no? Aquells moments dolços, aquells moments tranquils on la persona amb l'Alzheimer és molt afectuosa, molt carinyosa, o aquells moments girats en què et poden dir de tot, en què a vegades es perden els nervis perquè bueno, passa, és una malaltia molt, molt flagrant quan et toca, no? Al principi, perquè la persona jo crec que n'és conscient de que ve perdent moltes capacitats, tot i que s'explicita molt poc, perquè emocionalment no ens han educat perquè explicitem el que ens passa, però hi ha com un neguit, una angoixa, que a vegades això et fa canviar, et fa transformar en una persona amb un caràcter molt dur. I després perquè els que tenen al costat, els familiars, els fills o el marit que els cuida, acaba perdent aquella persona que havia visualitzat sempre doncs, d'una manera determinada, s'acaba transformant en una altra persona que ja no la reconeix com el que era. I això, assumir-ho, es fa molt dur. Nosaltres, totes les associacions de familiars de malalts d'Alzheimer, el lema d'aquest any és "Segueixo sent jo". Què vol dir això? Que continuem considerant que una persona té la malaltia d'Alzheimer, però que continua sent persona i que l'hem de tenir molt en consideració, no? És a dir, les persones des que naixem ens creem la nostra pròpia dignitat, amb totes les coses que fem amb encerts i amb coses amb errors. Llavors, tu tens una malaltia, aquesta malaltia t'afecta, canvies, en aquest cas, canvia fins i tot el que tu eres, però continues sent tu. I aquest efecte de considerar la persona amb Alzheimer com una persona que encara pot decidir coses, encara que a vegades ens costi i ens sembli que ja no té cap capacitat, que sobretot no perd mai la capacitat d'estimar i, per tant, de ser estimat, és una persona que les emocions es continuarà conservant fins a l'últim dia de la seva vida. Tot això crec que socialment cal tenir-ho molt en compte, perquè si no, a vegades pensem, bueno, ja no ho pot fer, ho faig jo. O ja... I estem deixant-les de banda, sense considerar també tot el que amb ells els hi pot interessar, tots els que són capaços de fer, motivar-los perquè encara puguin fer més coses. I això és molt important.
L'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer continua treballant a Sant Cugat. Repassem quines són les principals tasques que esteu fent vosaltres a dia d'avui.
Vale, doncs les principals tasques que fem és, la primera de tot, és fer informació, sensibilització a la població i presència social, informació a nivell de tota aquella persona o família que vol saber què pot fer quan se li diagnostica amb un familiar aquesta malaltia, i llavors se'ls ofereix tota una sèrie de serveis. Aquests serveis poden ser l'Espai Respir, que són 11 hores que tenim a la Casa de Cultura, on els familiars, o sigui, els familiars, els malalts, poden deixar, els familiars poden deixar el seu malalt, i aquests fan activitats. L'objectiu d'aquesta, de l'Espai Respir, com diu, és cuida't per cuidar. Pensem que si tu estàs ben cuidat, si tu t'has cuidat, pots cuidar molt millor, no? Llavors, són molt poquetes hores, ho sabem, però bueno, de moment és el que tenim. I en el familiar el que se li fa és estimulació col·lectiva, global. Què vol dir? Que a partir d'activitats de conversa, d'activitats d'orientació en el temps, en l'espai, d'activitats motrius, de tallers de manualitats, tallers de cuina, dansa, música, ball, tot això, els estem estimulant. I sobretot estem donant vida social, que és molt important, a aquestes persones que potser si estiguessin soles o inclús en segons quins llocs, doncs la perdrien. Ells continuen sentint-se protagonistes dels seus actes.
O sigui que, després, que ajudeu les dues parts.
Sí, sí, sí. O sigui, l'objectiu fonamental és donar respir als cuidadors, però amb l'objectiu també paral·lel de donar, estimular socialment i cognitivament els malalts. Val?
O sigui que és una ajuda per a les famílies afectades i també per als malalts.
Sí.
Sou un suport que de tenir-lo a no tenir-lo...
Hi ha diferència. El que ja. Passa que són molt poquetes hores, eh? Això també us ho dic perquè ens ho estan dient els usuaris. Val?
Anna, fa 10 anys que treballeu a Sant Cugat l'associació.
15.
15?
Bueno, de fet 17. El 2015, el 2015 vam celebrar el 15è aniversari. Primer va ser, si recordeu ja això, delegació de Barcelona. I a partir del 2007 va ser associació. O sigui, ara farien 10
per tant,
anys
sí,
d'associació
sí, pròpiament
aquesta,
aquesta és la diferència, sí. Aquí està la diferència. Per això comptàvem només als 10 anys. Des de la vostra creació fins ara, com ha anat evolucionant l'AFA a Sant Cugat? És a dir, teniu avui dia més, més famílies associades que fa un o dos anys enrere, per exemple?
Sí, sí, sí. Hi ha més famílies associades.
Quantes en teniu ara?
Ara jo crec que n'hi ha uns 220 i pico, perquè últimament se n'han associat alguns que no hem comptabilitzat encara perquè no els hem entrat.
O sigui, més de 200.
Sí. Uh-huh. Hi ha... O sigui, el que notem és que hi ha com molta més sensibilització, no? Que la gent et ve a buscar, vull dir... Els dimarts, que és un dia de despatx, gairebé cada dimarts tenim visita de famílies que ens venen a buscar, a preguntar alguna cosa, que et troben, no? Que saben com trobar-te i o que t'envien alguna pregunta per e-mail. Que hi ha bueno, més ganes de dir, ei, que jo, la meva mare o el meu pare que té Alzheimer o la meva parella, no ens podem quedar tancats a casa i a veure què passa o com evoluciono així, que necessitem fer alguna activitat o alguna cosa. I això penso que és molt positiu. Del que et deia quan m'has preguntat més activitats, fem una altra activitat que fa 4 anys que també l'estem fent, que és donar un suport de treballadores familiars a la llar, que això vol dir que hi ha una treballadora professional que va unes hores determinades a una llar d'una persona que és sòcia nostra, que ho han sol·licitat perquè és una subvenció de l'IRPF, i es distribueixen unes hores, fonamentalment no substitueix mai la necessitat que puguin tenir d'una treballadora familiar per cuidar el malalt, sinó que el que fa és orientar o organitzar, ajudar la família a donar aspectes que els pugui ajudar en la cura del malalt a la cara.
Que també és molt important, eh?
Sí, molt important, i és una altra de les activitats que fem, dels serveis que donem, molt demanat.
Doncs després continuarem parlant del programa d'activitats que teniu previst per a celebrar justament el dia d'avui. I ara anem amb el Fernando. Ell, us deia, és el gerent de Moet a tu estudio. I us preguntareu, què té a veure això amb l'Alzheimer? I és que el Fernando és impulsor d'unes jornades solidàries que començaran l'1 d'octubre i es perllongaran fins al dia 15 del mateix mes, per recaptar fons per a la malaltia, no?
Sí, la idea que teníamos nosotros, cada año hacemos unas jornadas solidarias destinadas a un tipo de enfermedad o causa social y cada año es como que va un poquito más adelante, o sea, entonces este año nos liamos un poquito la manta a la cabeza y decidimos, aparte de ser nosotros como estudio, que lo que hacemos es que desde el 1 de todos los tatuajes que se realizan en el estudio del día 1 de octubre hasta el día 15 de octubre, se retiran 10 euros y van destinados directamente a la causa, aparte de la gente que quiera aportar lo que
voluntariamente.
Apetezca, voluntariamente, si le apetece, que tengo que decir que sin haber empezado las jornadas ya hemos recaudado 80 euros, lo cual es bastante, bastante impresionante. Y también hemos hecho camisetas, tal, pero luego aparte me puse en contacto con diferentes negocios de San Cugat, con Café Belgrado, con CrossFit Links, con Dance Works, que es una escuela de baile, y luego también con Esfera 72, que es una sala de exposiciones de arte y tal, y entonces ellos decidieron apuntarse con nosotros y también colaborar para la causa, realizando diferentes actividades durante esos 15 días, ¿no? Entonces, en el caso de CrossFit Links, lo que va a hacer es, ellos se avanzan un poquito porque por horarios no podían hacerlo, pero el día 30 de septiembre realizan un WOD, que es como una especie de clase dirigida de CrossFit, solidario, con una aportación para cada persona que vaya a hacer la clase. La clase es de 11 a 1 y es un poco concienciar a la gente, tal, hacer un poco de deporte, que la gente se unifique y aparte pues conseguir un poquito de dinero, porque al final creo que, aunque suene triste, o pero al final el dinero es lo que hace que la investigación avance y
sí, señor.
Y acaben de conseguir soluciones para esa enfermedad. Entonces, ellos realizan esta actividad. Nosotros, lo que decía de lo de los 10 euros de cada tatuaje, además somos 4 tatuadores, con lo cual estamos ya anunciándolo para
feu feina,
para que vayan cogiendo citas y tener bastante, bastante recaudación. Luego Café Belgrado va a retirar 50 céntimos de cada menú diario que haga durante esos 15 días. Suelen hacer entre 30 y 40 menús diarios, o sea que no está mal. Con la sala Esfera habíamos hablado de hacer una subasta. Yo tengo una amiga que tiene Alzheimer, pero está en una fase muy inicial y ella pinta cuadros y es como que se ha centrado mucho en el arte para centrarse, para, bueno, buscar su espacio y como que la enfermedad vaya avanzando en ella un poquito más despacio, ¿no? Quizá. Y le propuse a ella de realizar una subasta con 3 o 4 cuadros de los que había realizado ella y que absolutamente todo lo que se recaudara fuera destinado a ACE, que es la asociación que os comentaba. Y entonces, para terminar, había hablado con Miki, que es el gerente de Dance Works, la escuela de baile que os comentaba. Y entonces, nuestra idea es el día 15, aún estamos por concretar dónde y horarios y tal, 15 de octubre realizaremos una masterclass de zumba o bachata o alguna cosa así que sea bastante salsera, y también lo mismo, ¿no? Con una aportación de cada persona que vaya a ir y a ir a todo destinado a la misma causa.
¿Has fet un càlcul aproximat d'allò que podríeu recaptar?
El año pasado yo estaba en otro estudio, tenía menos volumen de trabajo. Éramos 2 tatuadores, yo y Ana, y hicimos una recaudación en 15 días de 980 euros. Solamente 2 personas.
¿Amb altres negocis?
No, nosotros.
Només vosaltres?
Sí.
O sigui que esperes que aquesta vegada, que teniu, diguem, més partners...
Me gustaría, o sea, mis objetivos son altos, me gustaría llegar a conseguir 6.000 euros. Sí, puede ser. Sé que apunto muy arriba, pero me da igual. O sea,
creus que es factible, ¿no?
Sí, a ver, al final los que más vamos a recaudar somos nosotros, porque al final 10 euros de cada tatuaje, si hacemos 5 o 6 diarios, son 50 o 60 euros diarios, es bastante dinero. Las camisetas van a ir totalmente destinadas ahí. Belgrado, pues quizá hace 200, 300, 400 euros. No he hecho un cálculo porque tampoco sé el volumen de trabajo que tienen ellos. Yo hablo de lo que nosotros habíamos recaudado antes. Pero, bueno, Yo apunto lo más alto y si es más, más, o sea, no...
O sigui, ja porteu l'edició de l'any passat...
L'any passat, o sea, nosotros empezamos en 2015, hicimos una recaudación que la hice yo solo, porque en el estudio estaba yo solo, para destinarlo al cáncer de mama y recaudamos, bueno, recaudé 450, no llegaba a 500 euros. El año pasado hicimos una recaudación que fue destinada a la Fundación Josep Carreras para...
Leucemia.
Para el tema de
la leucemia,
de la leucemia y tal, y al final, pues unos, no llegaba a 1.900, 980. Así que tengo que decir que venía gente sin ningún tipo de intención de tatuarse, de toma 50 euros, toma 100, pusimos un número de cuenta, hicieron algunos donativos de 30, 40, 50 euros. Se implicó mucha gente quiso tatuarse en esas fechas y tal. Creo que... En el tema de la recaudación y del movimiento social, el límite es nulo, o sea, no te tienes que poner ningún tipo de límite porque al final puedes abarcar a todo y cuanto más amplíes el radio de acción, más dinero vas a conseguir, que al final es lo que se requiere, ¿no? Entonces, creo que cerrarse solamente en nosotros y en los tatuajes y tal, en parte era un error y por eso quise comunicarme con otros negocios a ver si querían implicarse. Igual fui un poquito justo de tiempo a la hora de organizarlo, porque empecé a moverlo con ellos en agosto y tal, pero la verdad es que la respuesta de los negocios ha sido muy interesante, la respuesta de la gente en general cuando empezamos a anunciarlo la semana pasada también ha sido muy fuerte. Tenemos una posibilidad de una empresa que todavía está por cerrar y no querría decir nombres y tal, pero ellos nos proponen duplicar lo que nosotros podamos... Sí, es una empresa muy fuerte de Barcelona y a raíz de una de las socias de la asociación por donde se traspasa el dinero desde el estudio de tatuajes hasta la asociación ACE, propuso de hablarlo con su trabajo, que es una empresa muy, muy potente, y ellos proponían que si la donación se realizaba a través de nosotros, se podía duplicar esos ingresos. Entonces, si nosotros recaudamos 4.000, podrían duplicarlos, serían 8.000. Está aún por cerrar, por eso tampoco quiero decir qué empresa es y tal, pero
sí. El que sí que ens hauries de dir és on està el vostre estudi, Moet Tattoo Studio.
El estudio está en Avenida Lluís Companys, número 28, aquí en Sant Cugat, en pleno centro.
Lluís Companys, 28.
Sí.
No ho dic perquè si han de venir a fer-se un tatuatge...
O si
no volen tatuatge i volen fer un donatiu...
Ya ha venido gente solamente a donar. O sea, no ha venido... En plan, toma, 30 euros. El otro día me nos escribe una chica por Instagram que cómo podía hacerlo sin tatuarse. Le dije, pues ven y aquí está. O sea, que no hay ningún problema. Y si no, pues se puede comprar una camiseta o... Ahí también hemos hecho una especie de bolsos.
O sigui que esteu disposats a aconseguir el màxim possible.
Sí.
Anna, iniciatives com aquestes...
Són boníssimes, perquè a més, vull dir, la investigació és el punt clau per la malaltia. El dia que la malaltia tingui un remei, com doncs... Poden...
Ara, de moment, no el té. L'únic que es pot fer és frenar.
S'està investigant molt, és veritat, sí. Des de Mutu de Terrassa, Fundació Pasqual Maragall, ACE, Hospital Clínic, Hospital Sant Pau i Vall d'Hebron, vull dir, a nivell de Catalunya i d'altres llocs s'està investigant molt, però avui per avui encara no s'ha trobat cap solució. Tot i que surt al voltant del Dia Mundial de l'Alzheimer, surten moltes notícies a La Vanguardia, al periòdic, bueno, diferents sí. diaris dient això està...
Quasi. Ja.
Sí, l'any passat, per exemple, semblava que ja sortia un medicament que estava, i parlant amb els de la Fundació Pasqual Maragall em van dir, bueno, si això funciona, tardaran uns anys encara en ser efectiu per als familiars, o sigui, pels usuaris, perquè es necessita fer comprovacions que no es fan tan fàcil d'un dia per avui.
Sí, sí, tot això no? Requereix de temps.
Exacte, requereix temps. Mm. Però sí, és veritat que els diners són molt importants. Mm-hmm. I entre la crisi i que a vegades també es prioritzen altres qüestions, doncs potser no podem dir que des de les administracions comptem amb tots els diners que farien falta per això. Mm-hmm.
La investigació és molt important, cap dalt, però digues, digues,
dir-li una cosa només, moltes felicitats per la iniciativa.
Moltes gràcies.
Vale?
Però que... també és molt important i és una cosa que s'ha de continuar fent, la sensibilització i la informació.
Sí, perquè mentre no trobem la solució sanitària, per dir-ho d'alguna manera, a les famílies s'hi continua havent-hi i es continuen donant persones que tenen Alzheimer. I quan això passa, com deia, és un desgavell important dins de la família, no? Llavors, en aquest sentit, crec que és molt important continuar fent sensibilització.
I això és el que intentareu fer els pròxims dies, no? Sí, amb motiu del Dia Mundial, que és avui.
Exacte, avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer.
Què teniu programat?
Avui hi ha una xerrada que fa el doctor Nolasca Carín, que és un neuròleg del Vall d'Hebron, que pot ser molt interessant perquè la xerrada es basa en explicar a partir de l'experiència d'una persona amb la malaltia de l'Alzheimer com se sent, com viuen, una mica va amb la idea del curs que ha fet la
Carla.
La Carla, uh-huh. Vale? Jo crec que val la pena escoltar-la perquè et dona moltes... Bueno, et dona molts pensaments, recursos, estratègies que quan et passa, quan tu et trobes amb aquesta malaltia a la família, doncs pots recordar i pots utilitzar. Això ho fem avui a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura, al primer pis, a l'auditori. El dissabte passat ja vàrem començar fent la tòmbola, que des d'aquí doncs, vull felicitar tant a la ciutadania per la participació, als voluntaris nostres, que són molts i que hi posen la pell perquè ens surti bé. Hi ha molts comerços i empreses de Sant Cugat i de fora de Sant Cugat, que gràcies a ells tenim molts regals i, bueno, i gairebé els vam exaurir. O sigui que està molt bé. El diumenge vàrem fer una gincama familiar, on vàrem participar unes 15 famílies, que si ho multipliques per 3 doncs són un grup de gent important, i amb la que vam fer diverses proves, que vàrem muntar des de la pròpia associació també amb els voluntaris, i una altra vegada moltes gràcies, i que crec que s'ho vam passar molt bé, amb l'objectiu fonamental de que a nivell familiar no sigui una malaltia que queda amagada, sinó que es parli. Tot i sent nens molt petits, poden entendre perfectament que el seu avi doncs, li preguntarà, o la seva àvia li preguntarà les coses moltes vegades, o ja no serà el que era abans, però que continua sent el seu avi i que el seu avi vol que l'estimin molt i que això és important. Uh-huh. I llavors també se'ls pot donar recursos de com tractar-los perquè a vegades no es faci tan pesat. Avui, com us deia, fem això,
la xerrada.
La xerrada, però ara aquest matí dintre d'una miqueta, quan acabem d'aquí, anem a Santa Perpètua, perquè com que som del Vallès Occidental, intentem també fer difusió i informació a diferents poblacions, especialment aquelles que ens ho van demanar. No? Santa Perpètua posarem un estand informatiu. Demà anirem al Corte Inglés de Sabadell a fer informació, també un estant informatiu, i la setmana que ve fem una xerrada a Rubí el dimecres a l'Auditori MSD i una altra xerrada a Santa Perpètua el dijous.
Doncs el que dèiem,
i
anar informant i sensibilitzant sobre aquesta malaltia que també insistim, de moment encara no té cura, que la investigació és molt important i per la investigació que l'han diners, per tant, iniciatives com la del Fernando també són importantíssimes.
Sí.
I també la feina de la Carla.
També. Tot el que es faci a l'entorn de la malaltia, jo crec que dona, o sigui, empodera a les famílies i als malalts, en el sentit de que els hi dona vida i els fa estar actius, vius, no? I jo et diria que demanaríem, doncs, bueno, des de l'associació ja portem molt de temps veient-ho, que amb aquesta malaltia fa falta que hi hagi un tractament integral, que no només es tracti el malalt.
Pròpiament la malaltia.
Sí. No només el malalt, sinó que es consideri a la família, quan passa això, a nivell social, molt sovint hi perden molt, perquè deixen de fer moltes activitats que fins a llavors havien fet. A nivell econòmic és un problema greu, costa molts diners aquesta malaltia, molts, qui la passa ho veus, i a nivell d'estimulació i de recursos cognitius, bueno, senzillament de fer vida activa, s'ha de continuar tractant, llavors ha de ser una malaltia que des dels organismes, des de les institucions, es vegi com una malaltia que es tracta integralment. no que, mira, li dono aquest medicament o el diagnostico i ja està, sinó que es valori
sí,
tot l'entorn.
Sí, tiene que haber una posición posterior, ¿no? O sea, yo creo que al final, esta mañana estaba leyendo una noticia en el periódico que decía que hay que cuidar al cuidador también.
Muchísimo.
O sea, al final el enfermo tiene una enfermedad y se tiene que tratar, pero al final llega un momento en el que el enfermo no es consciente de lo que está pasando y el entorno es el que está sufriendo realmente la enfermedad y eso es cuando hay que ser un poquito más conseqüente con eso, creo.
Doncs agraïm moltíssim a l'Anna Fitó, al Fernando Ballesta i a la Carla Torres, que l'hem tingut al començament de l'espai. Esperem que vagi molt bé. Continueu fent la vostra tasca i esperem que vagi molt bé aquesta iniciativa de les Jornades Solidàries, Fernando.
Sí,
a veure si aconseguiu recaptar el teu propòsit.
Esperem que sí.
Moltíssimes gràcies als dos. Molt bon dia.
Gràcies,
moltes
gràcies
bon dia.
A vosaltres. Bon dia.